Era el primer cop que als comicis també s'hi presentaven candidats de fora de la Terra. Davant la immigració de cada cop més extraplanetaris, calien representants als més elevats organismes. Però la victòria per unanimitat dels nous candidats va agafar tots els humans per sorpresa. I després en van arribar més. Qui s'hauria imaginat que això de treballar per un sou només es portava al planeta blau? Aquest és el problema de no llegir els programes electorals.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Hi ha obres que desperten el terror del lector sense voler-ho. Hi ha obres que plantegen una distopia sense adonar-se'n. Lux és una novel·la que compleix amb aquestes dues premisses i que ens fa reflexionar sobre què passaria en una Espanya governada per l'extrema dreta en el moment actual. Avui en parlarem amb el seu autor, Mario Cuenca Sandoval, a qui vam conèixer al Festival 42. També farem crònica de la primera edició de la Fira Sakura Matsuri, feta l'últim cap de setmana d'abril a Fira Sabadell. A més, escoltarem a l'Eulogio, un youtuber reconvertit en dibuixant, que acaba de publicar el seu sisè còmic, Baños Pleamar. I acabarem parlant de sèries, concretament d'Arxivo 81, amb en Sergi Castanyer. És el que donarà de si el 19è quimèric d'aquesta sisena temporada, que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
La crònica del fantàstic.
Comencem fent crònica del fantàstic i ho fem d'un acte que s'estrenava per primer cop a Fira Sabadell, que és aquesta Fira Sakura Matsuri. Des de l'Ajuntament han fet molta publicitat, hem vist molts cartells també, enganxines als terres, s'ha intentat vincular, no?, als restaurants japonesos, botigues vinculades amb la cultura japonesa, ha vingut fins i tot a diplomàtics, no?, del Japó aquí.
El consulat japonès, efectivament.
Però com ha estat aquesta fira, Iker, tu que hi has estat, que l'has pogut veure i que l'has pogut gaudir també.
I tant. Doncs mira, la Fira Sakura Matsuri va acollir un prop d'uns 10.000 visitants.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per ser un primer cop, eh?
Sí, per ser una primera vegada no està malament. I bueno, la fira consistia en un acte, no?, de trobar la gastronomia, les tradicions, la cultura japonesa en tot el seu esplendor. I pel que fa a l'acte en si, una victòria pels festivals i els salons, perquè recuperem les cares.
Home, sí, això ajuda, eh?
Ostres, i tant. I, tot i això, està una mica desangelada. Sí, perquè al final acaba... L'espai és petitó, no és gaire extens, i acaba sent un entramat de botiguetes. Mm-hmm. I, clar, pagues per entrar,
clar,
i continues pagant per...
Pagues per consumir, exacte.
Es veu molt ràpid, però tenia petites joies, no? I una de les parades amagava una història preciosa, ho he de dir. Mm. Una prova d'aquesta connexió entre el Japó i Catalunya. Estic parlant de l'editorial Lapislàtzuli, una editorial fundada l'any 2011 amb la voluntat de trobar un grapat d'aquestes joies literàries, no? L'any 2015 van iniciar una col·laboració de una col·lecció de literatura japonesa en català. Uh-huh. Consistien en 10 títols escollits i traduïts per Kota Zawa, que és traductor, escriptor i filòleg català. I sí, és japonès. Uh-huh. Però aquí està la gràcia, és un japonès enamorat de la cultura catalana que va voler contribuir en la seva visibilització i, bueno, ha construït un llegat que va estar recompensat amb la Creu de Sant Jordi l'any 2003 i amb el Premi del Ministeri d'Afers Estrangers del Japó el 2005.
Deixa'm fer un petit apunt perquè em fa gràcia, no?, quan jo era adolescent, que ser otaku, no?, que t'agradés la cultura japonesa era com molt friki, ara està molt normalitzat perquè hi ha molta gent. Com ha de ser de friki ser japonès i que estiguis enamorat de la cultura catalana? O sigui, realment...
Bueno,
és aquest senyor i dues persones més, no?, en tot el Japó, perquè vaja...
Sí, és una història realment bonica. De fet, bueno, ho avanço, però perquè et facis una idea, quan va estudiar català, va decidir traduir al japonès tirant-lo blanc.
Ostres! Increïble!
Es va passar 10 anys fent-lo i, ostres,
increïble.
I va tenir el seu èxit. Doncs mira, Petjades d'un japonès a Catalunya serà l'últim llibre de l'editorial i un volum on pretén plasmar el llegat que deixa, ja que malauradament pateix un càncer terminal.
Ostres, això de saber quina serà la teva última obra ha de ser molt dur, eh?
Sí, malauradament Kotazawa doncs, pateix aquesta malaltia. I de la mà de John López Viñaspre, que és l'editor de Lapislàtzuli, doncs vaig conèixer la seva història.
Escoltem-la.
Benvingut al Quimèric. Com comença aquesta història?
Doncs gràcies per convidar-me. Mira, aquesta història de literatura japonesa comença perquè nosaltres som una editorial petita però valenta, però bueno, no havíem fet cap incursió dins la literatura japonesa. Simplement la nostra intenció era editar obres bones de qualsevol gènere, de qualsevol banda del món. I un dia Kotazawa, que és tot un personatge, ens va venir amb aquest regal sota el braç d'editar obres dels més grans autors japonesos de la literatura del segle XX.
Qui és Kotazawa?
Mira, Kotazawa és un personatge que té una història magnífica perquè és un home que va venir als anys 80 a Catalunya a treballar a la sucursal d'un banc japonès i de sobte ell no sabia res de Catalunya més que conèixer el Barça i Gaudí. I de sobte doncs, va veure que aquí es parlava una altra llengua i hi havia una cultura molt potent. Va voler investigar sobre aquesta cultura i es va trobar estudiant filologia catalana, va acabar la carrera i finalment doncs, no se li va acudir una altra cosa que començar a traduir grans obres catalanes al japonès, fins al punt que va traduir el Tirant lo Blanc. Es va tirar més de 10 anys per traduir el Tirant lo Blanc, que a priori dius, home, una novel·la medieval catalana, a qui li pot interessar? Doncs es veu que es va fer una edició de luxe i es va vendre bastant bé al Japó. Després va traduir La plaça del diamant, Camí de Sirga, La pell freda, va fer un diccionari català-japonès-japonès-català. El fet és que de tant traduir, al final havia fet tant per internacionalitzar la literatura catalana que li van donar la Creu de Sant Jordi, després li han anat donant altres premis com el Premi Internacional Ramon Llull, és membre d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, etc. No? Per tant, doncs, bueno, ha fet un gran monument cultural i ha fet sobretot de pont entre la cultura catalana i la cultura japonesa. Per tant, és un personatge cultural de primer ordre, no?
Va voler traduir al català 10 clàssics que considera imprescindibles de la literatura japonesa.
Sí, ell partia de la base que el públic català doncs, coneixia sobretot Murakami, potser alguns havien llegit Mishima o algun altre autor, però que les traduccions venien de diferents editorials, moltes vegades passant per l'anglès, i ja sabem que cada bugada sempre es perden llençols, i el que volia era doncs, ordenar cronològicament els autors més importants del segle XX perquè el lector català tingués una visió global de la literatura del seu país, i aquí comença aquesta aventura i aquests 10 títols.
Si et sembla bé, fem uns 5 cèntims de cada llibre, de cada títol, són 10.
Sí, doncs mira, vam començar amb la primera autora japonesa reconeguda, la Ichiyo Higuchi. És una dona que va morir als 24 anys de tuberculosi i just un any abans havia fet tota la seva obra literària. Tot i la seva curta vida, és molt reconeguda al Japó. El bitllet de 500 gens doncs, porta la seva imatge. El títol que vam publicar és A veure qui és més alt, Midori, una petita geisha, i és la història d'un amor adolescent en un barri de prostitució de Tòquio i com aquest fet doncs, afecta la vida dels dos nanos. I et parla d'aquesta adolescència quan els dos nanos veuen que els seus destins, doncs, a mesura que van creixent, els van separant.
El cas de la família Abe.
Sí, és Ogai Mori. També Ogai Mori va ser dels autors que va obrir la porta per una mica occidentalitzar la literatura japonesa. És la història d'un senyor feudal que està malalt, a punt de morir, i els seus 30 servents, samurais, li demanen de fer-se l'arakiri per acompanyar-lo a l'altra vida. Ell dona permís a tots, excepte el tal Abe, que se sent ofès i es lia una bona trifulca, no? Està bé perquè aquesta novel·la curta ens parla una mica de l'acabament, diríem, de l'antic règim feudal japonès.
I com implicava l'honor en la cultura japonesa.
Sí, 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 exacte.
10 nits, 10 somnis.
De Soseki Natsume, un dels autors després que més va influenciar la resta d'autors posteriors. Això són 10 contes onírics i alhora hi ha una petita novel·la que es diu El pardal de Java, també en el mateix volum. És una novel·la costumista, ens parla de nostàlgia, d'abandó, trets molt susequians, diríem.
Rashomon.
Sí, Rashomon és els dos contes interrelacionats que posteriorment van ser la base de la pel·li de Kurosawa, Rashomon, que va guanyar un Òscar, i són de Rinosuke Akutagawa, que és l'enfant terrible de la literatura japonesa, el premi més important del Japó literari, du el seu nom, i és un home que va causar una gran sensació entre els joves i entre els autors posteriors. Es va suïcidar amb 35 anys perquè era fill d'una mare boja, la mare havia embogit i ell tenia sempre aquesta espasa de Damocles a sobre de pensar que ella embogiria també.
Història de Shunkin.
Sí, del gran Tanisaki, no? És la història d'una noia cega, virtuosa del samisen, un instrument de corda, i la relació amb el seu ajudant, que està molt enamorat d'ella, i ella el tracta molt malament. Hi ha un final molt, molt colpidor. Bé, Tanisaki va estar nominat al Nobel de Literatura moltes vegades, no li van donar. Molts japonesos i el mateix Kotazawa opina que Murakami potser no se'l mereix el Nobel i en canvi Tanisaki si se'l mereixia, no? Troben que és un autor de més qualitat.
No direm més. Un aprenent i el seu déu.
Sí, de Naoya Shiga, molt desconegut aquí, però al Japó és considerat el déu de la novel·la. Escrivia contes i en canvi és considerat el déu de la novel·la perquè al Japó una història de 3 pàgines i una història de 300, totes dues es consideren novel·les. Doncs són 5 contes molt diferents entre ells, molt, molt potents, i al final del volum hi ha un tractat sobre el sushi, perquè un dels contes transcorre en un restaurant de sushi i en Kotazawa doncs, va voler aprofitar per explicar l'origen d'aquest menjar.
L'home butaca.
Mira, l'home butaca és de Rampo Edogawa. És l'autor que va introduir la novel·la policíaca i de misteri al Japó. De fet, posteriorment, això el públic ho deu conèixer més, es van fer els dibuixos del detectiu Conan, estan inspirats en els contes de Rampo Edogawa. Per això el personatge de dibuixos li deien Conan Edogawa, en homenatge a Rampo Edogawa, que era un gran admirador d'Edgar Allan Poe, i va introduir aquest gènere i el va cultivar molt al Japó, fins al punt que avui dia segurament el gènere literari que més es ven al Japó és novel·la negra, policíaca, etc.
Fixa't com aquí a Espanya, a Tren nocturn de la galàxia.
És probablement el llibre més llegit del Japó i l'autor, Kenji Miyazawa, probablement l'autor més estimat del Japó perquè l'han llegit moltes generacions de japonesos. És una novel·la juvenil, una història d'amistat que fan un viatge fantàstic per la galàxia, però alhora és una obra molt filosòfica, amb trets cristians, una obra molt existencialista, és també un viatge de la vida cap a la mort i, per tant, doncs, seria una mena de petit príncep a la japonesa, no?
Sota un bosc de cirerers plenament florit.
Sí, aquesta és una novel·la d'Ango Sakaguchi, un autor de postguerra, molt genuí, molt caòtic, molt genial. Un escriptor que va fer un tractat després de perdre la Segona Guerra Mundial que es diu Sobre la perdició, que també el trobareu en aquest volum. I era el primer en dir-li als japonesos que si ells tenen aquest sentit del deure tan aguditzat, aquest esperit de sacrifici, etc., no és perquè ells hagin nascut així, sinó perquè els han fet així. I aleshores, doncs, bueno, el que fa és sacsejar una mica, no?, la idea que tenen els japonesos d'ells mateixos.
I acabem amb el darrer títol, el de ser l'home infrahumà.
Sí, l'home infrahumà d'Osamu Dazai és una novel·la autobiogràfica. Al Japó està considerada una novel·la perillosa perquè al ser autobiogràfica l'autor era alcohòlic, politoxicòman, suïcida, faldiller, comunista, bueno, ho tenia tot, no? S'havia intentat suïcidar diverses vegades, sempre s'intentava suïcidar amb l'amant, l'amant moria i ell no. Bé, va tenir molta controvèrsia, però és un autor que va aixecar molta fascinació entre els joves i encara la té. De fet, es venen molts, molts llibres al Japó i bé, et pot ensenyar què no fer per dur una vida equilibrada o bé portar-te pel mal camí, no?
Kotazawa, en honor al seu treball i la seva trajectòria, publicarà un llibre en català, Petjades d'un japonès a Catalunya.
Està tan agraït a Catalunya i també tan orgullós de tot el que ha pogut fer per donar a conèixer Catalunya al Japó i el Japó a Catalunya, que ha volgut escriure aquest llibre on descriu doncs, totes les seves peripècies, aventures, tot el seu treball, tota la seva feina que ha fet tant a nivell de traducció com d'escriure els diaris o participació en mitjans de comunicació, anècdotes amb personatges coneguts de la cultura catalana. I és un llibre que ja estem enllestint i que sortirà, suposo, els propers mesos. No sabem si abans de l'estiu o després, però bé, és un llibre que esperem amb moltes ganes perquè és molt, molt interessant, molt, molt bo de llegir i, sobretot, de veure tot el que aquest home doncs, ha fet com a pont d'aquestes dues cultures.
Doncs aquest és el llegat que ens deixa Kotazawa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quimèric, quan l'excentricitat es converteix en normalitat.
Què passaria si l'extrema dreta arribés al poder d'Espanya en un futur molt proper? Aquest és el punt de partida de Lux, de Mario Cuenca Sandoval, una novel·la que flirteja amb el gènere de la distopia per denunciar situacions que ja veiem malauradament als carrers. De fet, es converteix involuntàriament en una obra de terror pel malestar que provoca el lector. Cuenca Sandoval va participar al Festival 42 a la taula Distopies però no, i van poder conversar amb ell per conèixer una mica més de Lux i de les seves motivacions.
L'entrevista.
Mario Cuenca, benvingut al Quimèric.
Muchas gracias.
Què et va portar a escriure Lux? Si hi ha coses que estan passant als carrers que et preocupen o era més una tendència cap a on creus que anem?
Bueno, yo creo que hay un momento para todos en este país de perplejidad, ¿no? Y bueno, en realidad es un momento de perplejidad global que tiene que ver con la época de la pandemia, del confinamiento, ¿no? Toda esa etapa. Y durante los años anteriores a este momento yo ya había ido acumulando una sensación de que había un peligro en ciernes sobre nosotros, ¿no? No sabía exactamente el qué, pero había nubes en el horizonte y el panorama político se iba poniendo cada vez más tenso, cada vez más había más bilis en los comentarios, se iba polarizando más y más la opinión pública y a mí eso me tenía muy inquieto como escritor y también como ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que escribo Lux porque percibo que hay un deterioro del clima y político y un deterioro del discurso público también, ¿no? Como cada vez oímos más exabruptos en los medios de comunicación procedentes de representantes de las fuerzas políticas, ¿no? Que hace 20 años nos hubieran resultado inimaginables. Y hay como un enorme caudal de ira, ¿no?, en el ambiente. Y creo que esa es la motivación inicial para escribir Lux.
De fet, coses que planteges en el llibre ja estan passant cada dia als carrers. Per exemple, pallisses a homosexuals, el mal tracte, la mala premsa cap als immigrants. Vull dir que potser des de que et vas posar a escriure Lux fins que ha sortit al mercat, la situació encara ha empitjorat més.
Sí, a ver, yo creo que los prejuicios que están detrás de todas estas prácticas, vamos a llamarlas así, ya existían, no son nuevos, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Unas redes sociales en las que circulan muchísimos bulos que sirven como munición para alimentar esos prejuicios y la aparición de fuerzas políticas que además blanquean esos prejuicios, es decir, que te dicen que tienes derecho a sentir resentimiento hacia determinados colectivos, ¿no? Y te pongo un ejemplo que es la inmigración, ¿no? Este verano hemos asistido a otra tragedia, ¿no? En el Mediterráneo y en el Atlántico también, ¿no? En la frontera con en nuestra frontera, en realidad es la frontera del sur de Europa, ¿no? No es la frontera de España solo, ¿no? Es de toda la Unión Europea, ¿no? Y al mismo tiempo que se producía una catástrofe humanitaria, estaban circulando por las redes sociales un centenar de bulos sobre la conducta de los inmigrantes en Ceuta y en Melilla, bueno, especialmente en Ceuta, que fue el último, ¿no? O sea, supuestamente los inmigrantes estaban quemando colegios, destruyendo establecimientos, ¿no? ¿Quién genera esas informaciones falsas, ¿no? ¿Y con qué propósito? pues evidentemente el propósito es crear un cierto estado emocional y un cierto estado de alarma, ¿no?, y de alerta.
¿Qui surt beneficiat d'això?
Bueno, hay quien se beneficia económicamente porque monetarizan, ¿no?, estas interacciones en las redes sociales, vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo hay grupos y grupúsculos detrás de todas estas informaciones que ideológicamente son muy radicales y que están utilizándolas. Tienen sus medios digitales propios, que son falsos periódicos, no son periódicos de verdad, evidentemente, y las están empleando, como te decía, para generar un estado de alarma.
Tu, amb la teva novel·la, què és el que volies transmetre al lector? Volies transmetre por? Volies transmetre prudència, de dir, alerta, que estem anant cap a un terreny pantanós? No sé si fins i tot li posaries l'etiqueta de distopia, li posaries l'etiqueta de terror.
Sí, bueno, creo que muchas veces se ha entendido mal la novela en el sentido de que era una especie de aviso sobre la posibilidad de que la ultraderecha gobernara en España y por lo tanto que era como una especie de, no sé, de alarmismo injustificado. En realidad el libro no habla tanto de la derecha en sí misma o de la izquierda, cuanto de lo que te decía antes, el deterioro de la vida democrática, el deterioro de la convivencia democrática, el deterioro del discurso público, ¿no?, infectado por el discurso del odio. Y hoy por hoy, quienes están capitalizando mejor ese sentimiento de odio, esa indignación, hoy por hoy ya no es la izquierda la que la está capitalizando. Están sacándole mucho mayor rendimiento los partidos de la derecha y especialmente de la extrema derecha, ¿no? Y se están alimentando, están consiguiendo una enorme visibilidad y un caudal de votos a partir de ese discurso.
I com ha estat per tu participar en un festival de gènere fantàstic com és el 42? No sé si et va sorprendre la proposta, en certa manera.
Bueno, en realidad yo diría que Lux no es tanto una distopía, en todo caso sería una especie de ucronía, ¿no? Y esto ya es un género en sí mismo que se ha cultivado mucho en la literatura fantástica, ¿no? O de Philip K. Dick, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos, ¿no?, en la historia de la literatura. Yo creo que encaja en ese campo, ¿no?, el de crear una sociedad imaginaria, o mejor dicho, crear unas circunstancias imaginarias para una sociedad que ya existe, que es la nuestra, ¿no? El país de la novela es un país que se llama también España como el nuestro, pero que nos lleva a cierta ventaja cronológica, va un poco por delante de nosotros. Y en ese sentido, el libro en realidad habla del presente, es decir, está hablando del presente y de las fuerzas más peligrosas que se están removiendo en nuestra vida pública y que podrían conducir a un empeoramiento todavía mayor del clima, ¿no?
El protagonista o el narrador de Lux és una persona que és membre d'aquest partit quasi involuntàriament, que s'està adreçant a la mare d'un homosexual que ha desaparegut a mans del règim. Per què vas triar aquest personatge que genera, doncs, tant rebuig i tanta repulsió en el lector?
Sí, yo necesitaba un personaje que rompiera el estereotipo también del votante de extrema derecha como una persona inculta o poco sofisticada, y el personaje es todo lo contrario, es un hombre muy sofisticado, muy culto, muy sensible incluso, solo que no sensible al dolor de los demás ni a... Es en realidad sensible, pues, a la estética, a la belleza, por ejemplo, pero no es empático, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces yo necesitaba un personaje que en parte es profundamente repulsivo, en efecto, pero en el que también hay momentos de reflexión en los que podemos reconocernos nosotros mismos, cualquiera de nosotros, y podemos sentir cierta extrañeza de darle la razón en algún momento de la lectura, ¿no? Yo quería crear esa incomodidad en el lector, ¿no? En el sentido de que, bueno, las semillas que conducen a determinados discursos están en todos nosotros, no solo en un perfil concreto de persona.
Et va costar escriure aquest personatge i posar en boca seva alguns arguments, doncs, que fan mal de sentir?
Sí, ha costado muchísimo, primero, ponerme en su lugar, ¿no? Segundo, ha habido momentos en los que me he sentido muy incómodo también yo mismo con el personaje, ¿no? Y luego necesitaba que el personaje tuviera también sus fragilidades y sus contradicciones, ¿no? Y por ahí es donde me ha resultado más sencillo la construcción del personaje, porque si no, al lector no le iba a interesar el devenir de los acontecimientos, si no siente por el personaje nada más que repulsión, ¿no? Mi intención era que Marcelo, que es el protagonista, provocara esa repulsión, pero al mismo tiempo de alguna forma nos inquietara también su futuro, ¿no? Y nos inquietara todo lo que le ocurre, todo lo que le ha ocurrido en la novela y todo lo que le ocurrirá, ¿no?
Quan el Lux arriba al govern, no és una dictadura, podria arribar a través d'unes votacions que han guanyat. I aleshores, moltes de les coses que passen a la novel·la passen pels, entre cometes, hooligans, no? De Lux, més que no pas pel govern. Et fa més por aquest escenari que el d'un govern totalitari?
Realmente, Lux no sería un gobierno totalitario, por lo que dices, ¿no? Básicamente se siguen respetando ciertas reglas de la sociedad democrática, ¿no? Del estado de bienestar y del estado de derecho, pero se crea un clima propicio a que lo que tú llamabas los hooligans, ¿no? Se tomaran ellos la justicia por su mano, ¿no? Hombre, yo igual soy ingenuo, yo creo que esto no podría pasar, todas las cosas que se cuentan en la novela no podrían pasar en una sociedad como la nuestra, ¿no? En la actualidad, ¿no? A lo mejor peco de ingenuo, porque todos los estados tienen una serie de compromisos en materia de derechos humanos con por ejemplo con la Unión Europea en este caso, ¿no? Porque en todos los estados también hay fuerza, hay un poder legislativo y que también tiene un peso muy importante. Es decir, no creo que si llegaran al poder una formación de este tipo pudieran hacer las barbaridades que yo narro, ¿no? De hecho, hemos visto en la práctica cómo, al fin y al cabo, por ejemplo, Donald Trump, con todo su discurso populista, ¿no? Al final no ha podido hacer todo eso que prometía, que todas las barrabasadas que prometía que iba a hacer, ¿no? Porque hay muchas fuerzas también, ¿no? De rozamiento para hacerlas. Entonces, si en España llegara al poder una formación como esta, no creo que sucediera lo que en la novela. Ahora, como novelista, me interesaba muchísimo utilizar eso, una hipérbole de la ultraderecha, para generar los conflictos que como narrador me interesan.
A Lux parles, el partit parla, vaja, de la reconquesta d'uns valors d'Espanya que s'han perdut i fas veure al lector que els valors també caduquen. No sé si creus que també podria passar que d'aquí 5, 10 anys o 20, la gent que estem vivint ara aquí, veiem com els nostres valors actuals també han caducat, també han prescrit.
Bueno, no lo sé. Yo creo que lo que hemos visto en este país es que en relación al procés, ¿no? Y en relación a, sobre todo, a los acontecimientos del 1 de octubre, ¿no? Un efecto que se ha producido en el resto del Estado, así como una efervescencia, un resurgir de un nacionalismo que parecía que estaba, digo nacionalismo en este caso español, ¿no? Que parecía que estaba como aletargado o como dormido, ¿no? Yo siempre he defendido que ese nacionalismo existía y aunque no fuera visible, ¿no? Aunque no hubiera una liturgia, ¿no? En la que se le pudiera visibilizar. Pero en los últimos años creo que hemos visto cómo ha emergido con una potencia descomunal, ¿no? Entonces la novela se toca también incidentalmente ese tema, ¿no? De alguna forma Lux, el partido, intenta conectar también con un pasado, con un pasado franquista, pero sin llegar a mencionarlo. Es decir, sin que la relación sea demasiado evidente, pero en su lenguaje y en sus maneras. Por ejemplo, cuando dicen la reconquista, pues están utilizando concepto de la historiografía de la época del franquismo. En España está pasando con Vox, es decir, no dicen expresamente, ¿no?, determinada fórmula, pero son fórmulas que se utilizaban en el franquismo. Por ejemplo, la famosa leyenda negra de España, que ellos están muy obsesionados con ella, ¿no? Hay que hay una leyenda negra de la historia de España, pero bueno, si eso era el ABC de los libros de historia del franquismo. Es decir, es retomar un tema, es conectar genéticamente con un pasado con el que niegan estar conectados, ¿vale? Y al que lanzan guiños a los nostálgicos franquistas, pero nunca expresamente, ¿no?, van a decir somos de los vuestros, ¿no?
Clar, però és que a més hi haurà generacions que no han viscut aquest franquisme i per tant segurament el guiño no el pillen, no?
Por supuesto, les falta ese marco de referencia, ¿no?, para entender el guiño. Pero lanza mucho guiño en general al pasado franquista, a los antivacunas. Nunca llegan a decir somos antivacunas, pero, ¿no?, comprendemos vuestra inquietud, ¿no?, ante este gobierno que os está manipulando y todas estas cosas, ¿no? Y eso tiene un nombre, eso es trumpismo, ¿no? O lo podemos decir de otra forma, populismo. Y el populismo no está, por supuesto, solo en la derecha, se está instalando en los modales de todos los partidos, y ese es precisamente uno de los elementos de mi preocupación, o de la preocupación que me llevó a escribir Lux.
A Lux també apareix una pandèmia que és la que s'emporta la vida del fill del protagonista i que inicia el que és el declivi d'aquest personatge, no? I el que el portarà més tard a formar part de Lux, encara que sigui, doncs, com dèiem abans, accidentalment. Però tu vas escriure això el 2015. Quina va ser la teva sorpresa quan després va arribar el coronavirus?
Sí, claro, yo si quería contar la historia del auge de una formación populista de este tipo, necesitaba algún acontecimiento lo suficientemente poderoso como para generar un estado emocional, ¿no?, propicio a la emergencia de Lux en este caso, ¿no? Y entonces, barajando posibilidades, la que me pareció más realista y más adecuada al tono de la novela era una epidemia, ¿no?, con una alta tasa de mortalidad, de hecho mucho mayor que la que yo proyecté, era mucho mayor que la que hemos visto, ¿no?, en la vida real. Pero efectivamente fue una sorpresa no ver que la pandemia se volvía real, ¿no? De todas formas no era tan, o sea, no hace falta tener dotes adivinatorias. Ya lo estaban diciendo, ¿no?, los epidemiólogos hace muchísimo tiempo, y ahora también dicen que habrá más pandemias como esta en el futuro. Lo que nunca se sabe es cuándo ni a partir de qué agente infeccioso, pero volverán, habrá, claro.
I vas introduir algun canvi en aquest sentit quan, abans de publicar la novel·la, al veure que arribava el coronavirus i que no sé si calien matisos?
Sí, claro. Tuve tiempo, por así decirlo, de actualizar mi borrador para ir cambiando los datos que yo había imaginado por los datos reales, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo había proyectado que la vacuna vendría de París, del Instituto Pasteur, y luego en la práctica pues no vino de ahí, ¿no? Fue tan fácil como sustituir en el borrador ese dato, ¿no?, o otros muchos, ¿no? Conforme ya estábamos engaleradas, ya la novela estaba prácticamente para salir, todavía iba teniendo tiempo de hacer últimas actualizaciones, ¿no?, para que la novela estuviera más apegada todavía al presente de lo que estaba.
I després de Lux, què? Et planteges escriure alguna novel·la més amb tocs fantàstics, amb tocs de distopia o cronia?
Pues no era algo que me hubiera llamado la atención previamente, ¿no? De hecho, en Lux hay un discurso antidistópico muy claro. Hay un personaje, de hecho, el más joven de los personajes de la novela, David, es calificado de un joven ingenuo. Es un joven que escribe relatos distópicos, ¿no? Y la novela intenta demostrar que la distopía puede ser también muy ingenua. Es decir, tradicionalmente hemos atribuido la ingenuidad a las utopías. O sea, alguien que cree en una utopía es un cándido, ¿no?, porque confía demasiado en el ser humano y en el futuro. Pero también las distopías lo pueden ser. Al exagerar los rasgos de tal forma que se alejan del presente, se alejan de nuestra circunstancia real, dejan de tener significado político, dejan de tener un significado, ¿no?, para nosotros, y se convierten en meros relatos de entretenimiento, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, hace, pues no sé, unos 10, 12 años hubo una verdadera moda de relatos distópicos, pero de entretenimiento. O sea, que realmente no proyectaban una auténtica crítica al presente, ni un análisis de la condición humana, ni nada por el estilo. Eran solo un juego, por así decirlo.
Sí, ara m'has fet recordar, perquè no ho recordava, que dins de la teva novel·la hi ha una altra novel·la, que és la que escriu el David, i que, de fet, el protagonista li critica moltíssim i quasi podríem dir que se'n riu, no?, de les coses que ell pensa.
Sí, totalmente. De la perspectiva del protagonista, de Marcelo, la ideación de David sobre lo que está pasando en el país, ¿no?, y su visión distópica de la realidad es ingenua, ¿no?, y es ridícula. Pero es que yo creo que ha habido, no sé si es ingenuo o no, pero ha habido una transformación en la izquierda, sobre todo, que tradicionalmente fue utópica y soñó con una sociedad futura, ¿no?, sin clases sociales y todo esto. Y no sé si es por retroceso, pero la izquierda se ha vuelto con el tiempo distópica. Es decir, la izquierda ya no apuesta tanto por un futuro, ¿no?, de emancipación de la humanidad, como por vamos a intentar frenar las fuerzas distópicas que están avanzando en el mundo, ¿no? Entonces es como una izquierda en defensa de posiciones, pero ya no tiene, no propone los ideales, ¿no?, los ensueños que propuso en otro tiempo.
Doncs moltes gràcies, Mario Cuenca, per acostar-nos a aquesta novel·la que al final és un retrat polític de l'Espanya actual, i esperem veure el teu nom en moltes més novel·les de gènere. Que vagi molt bé.
Muchas gracias a ti.
Quimèric t'informa que ja té llest l'equip de maniobres.
Després d'aquesta entrevista que ens ha deixat tan mal cos, anem a arreglar-ho una mica, no? O què?
Bueno, no sé si ho farem, eh?
No? No? Vaja.
No, sí, és una història bonica. Recuperem un contingut d'una xerrada que es va fer a l'Starrac Unlimited,
sí.
Que consistia en un monòleg d'Isaac Sánchez, que és més conegut com L'Eulogio, al YouTube i al Twitch. I, bueno, és conegut per ser creador de contingut, però també per ser dibuixant de còmic. I ja n'ha publicat 5 títols.
I és aquest sisè que acaba de sortir ara mateix, no?
Exacte, en Baños Pleamar, que de fet el publicarà, bueno, que el presentarà a aquesta Còmic Barcelona. Així que estarem atents. Pel que fa a la seva obra com a artista, la seva primera obra comercialitzada va ser El regreso de l'hombre pez, que, bueno, el 2017 va publicar la primera part de la trilogia Taxus. Aquesta està composta per Taxus el último en llegar, Taxus la cabra i Taxus lo que dejamos atrás. I al desembre, el 2020, va publicar El don. Pel que fa a aquest últim títol, Baños Pleamar, pretén narrar la història de les seves arrels, dels seus pares i el lloc que li va criar, que és Badalona, un origen ben peculiar.
Jo nací en Badalona, que ya son ganas de nacer, ya es, hay que tener valentía para nacer en Badalona. Nací, de hecho, por cesárea, que es la forma de nacer en Badalona, a navajazos. Y crecí en un lugar muy especial, en un lugar del cual estoy haciendo ahora mismo un cómic o, como lo llama la gente acomplejada, una novela gráfica. Aquel lugar de Badalona donde crecí se llamaba Baños Pleamar. Era un restaurante con piscina gigantesco, 1000 metros cuadrados a pie de playa, todo muy ilegal, ¿vale? Estas construcciones de playa que en aquellos tiempos pues se hacían, pero no estaban del todo contempladas en la ley, pues ahí crecí yo. ¿Por qué se llamaba Baños Pleamar? Porque en aquellos años, hablo de los 80, las playas de Badalona eran tan tóxicas que la gente no se podía bañar en el agua. Así que la gente lo que hacía era bañarse en piscinas que rodeaban la playa. Y estaba Baños Pleamar, Baños La Pista, Baños El Pescador. Cuando yo ya tengo más memoria de aquel lugar, ya habían limpiado un poco la playa de toxicidades. Y sí que el tema de la piscina estaba más aparte, pero se seguía llamando Baños Pleamar. Y era mi casa. Yo crecía en un lugar gigantesco donde yo cada mañana lo que hacía era ver un montón de guiris en bañador. Es lo que yo recuerdo como algo familiar.
Què? Com t'has quedat?
M'ha sorprès molt perquè no tenia cap mena de consciència que aquest això
context
passava, no? I m'està semblant com molt surrealista i molt com de Txernòbil, saps?
Totalment, no sé. Els orígens ocults de Badalona. Per aquest motiu, aquest motiu de Baños Pleamar, doncs, ell volia parlar del lloc. De fet, odia les autobiografies, són autocomplacents, com diu, i va preferir narrar la història del lloc, un lloc amb vida pròpia.
Más que mi autobiografía, voy a hacer la biografía del lugar donde crecí, de Baños Pleamar. Tanto es así que incluso el lugar tiene voz en el cómic, tiene personalidad y habla con personajes en la historia.
Això sí, el lloc no era la única cosa peculiar de la seva història. La seva família també és de novel·la.
Yo soy Hannah Montana, ¿vale? Quiero que tengáis esto también bastante claro. Yo soy Hannah Montana porque tengo lo mejor de los dos mundos. Mi padre, comunista andaluz, y mi madre, hija de franquistas gallegos. Y monja. Sí, mi madre era monja. Esto es real. En un convento de clausura estaba mi madre. Pero mi padre era un cantaor muy apuesto y alguien a quien le gustaban los retos. Así que un día se puso a cantar al lado del convento. Mi madre exclamó guapo desde la reja del convento y mi padre la sedujo hasta tal modo que ella le pidió que la sacara de ahí para siempre y huyeron a Barcelona, donde yo nací, huyendo de su familia franquista, de monjas locas y de todo lo que queráis.
¿Y por qué explica esta historia ahora? Doncs per la malaltia terminal del seu pare.
Pensé que era el momento de empezar esa historia. O sea, a veces no es que tú elijas qué historia quieres hacer, sino que creo que como autor, a veces, y esto se lo escuché a un guionista y me pareció muy acertado, a veces escribimos para poder dormir, porque tenemos cosas que sacar y o las sacas de algún modo o se enquistan. Y efectivamente sentía que tenía que hacer una historia para poder dormir. Tenía que sacar todo eso que tenía, entonces sentía que tenía algo que contar. y más con la situación con mi padre, quería que lo viera, quería que él lo viera, pero no lo puedo ver. La enfermedad era degenerativa y bastante rápida. Sí que vio páginas y sí que tengo momentos, recuerdos bonitos de cómo le enseñaba páginas y le flipaban, pero no puedo ver y me da mucha pena que no puede ver la obra terminada. Pero sí que le dije una cosa, le dije que contaría su historia. Como os decía, no me apetece nada hacer autobiografías, pero creo que su historia sí que es importante. Su historia de una persona que era un gran cantaor, era una persona con una capacidad artística increíble y que lo dejó todo cuando estaba a punto de ser alguien que se dedicaría a lo suyo, lo dejó todo por su familia. Y decidió, para mi opinión erróneamente, que era más importante cuidar de los de su alrededor que regalar al mundo su talento. Yo hubiera estado totalmente feliz de no existir si el mundo hubiera conocido su talento. Pero él decidió lo otro. Y aquí estoy.
Estic entre
I
aquell moment... Estic entre aquell moment de posar-me sentimental o posar-me a riure, perquè avui ja hem parlat de dues persones amb malalties terminals que acaben resultant inspiradores, no? Vull dir, no sé... És...
Bueno,
té fins i tot aquell punt bonic, no?
Sí, bueno, ja ho he pensat així per quadrar-ho tot el programa.
Està clar, està clar. Res a veure amb que aquesta secció l'havíem previst pel programa de fa dos programes, però no passa res, no?
No li diguis a l'audiència.
No li diem a l'audiència, no?
Doncs sí, una història motivadora d'aquest Baños Pleamar que... té molt bona pinta i bueno, la presentarà el propi Isaac al Còmic Barcelona. Si et sembla, repassem els seus títols perquè són interessants i porten moltes anècdotes.
Sí.
El regreso de l'hombre pez, millor i sinopsis impossible, llegeixo textualment. Cuentan que en Liargues, Cantàbria, un hombre saltó al río y volvió convertido en un híbrido, medio hombre, medio pez. La criatura solamente se dejó ver una vez, hace ya mucho tiempo, pero fue suficiente para que... pasará a ser la cultura intrínseca del lugar, además de un buen reclamo turístico. El seu segon projecte seria Taxus, una trilogia inspirada també en la mitologia cantàbrica. I neix d'una curiosa anècdota de quan ensenyava a dibuixar a iaies al seu taller de Martorell.
Pues una senyora vino un dia i me dijo: "Quiero pintar un ojáncano." Digo: "¿Qué es? ¿Qué tipo de jarrón? Debe ser un ojáncano." Y resultó que un ojáncano no era un jarrón, sino que era un monstruo gigantesco de origen mitológico cántabro que tiene, eso, un solo ojo, 10 dedos en cada mano y en cada pie, lo que le falta de ojo le sobra de falanges, y que se dedica a ir por los montes devorando personas. Y que cuando muere, de su cuerpo muerto, de su cuerpo putrefacto, emergen gusanos con la misión de vengar la muerte del cuerpo que habitaban. Y son amamantados por la ojáncana, que es un ser aún más terrible que el ojáncano, que los amamanta a gusanos con sus enormes ubres que se ponen en la espalda para correr más rápido y matar más personas por hora. Claro, esa señora quería pintar eso, ¿no? Esa señora dijo, es lo que quiero pintar.
A veure, Iker, jo crec que entre els pares que ha tingut i la gent amb qui s'ha trobat a la vida, lo raro és que hagi arribat a fer alguna cosa mig digna, saps?
Home, per favor, estàs una mica cínica avui,
no,
Karen.
No, és que a veure, és que no, a veure.
Bueno, però...
No se m'acut cap manera de dir-ho.
T'interessa la mitologia d'aquest país?
Perquè i tant, molt.
Tenen coses molt interessants. Passem al següent títol. Canvia totalment de temps. És El Don, un còmic de superherois. A la història, els poders són malalties.
No mola tant com l'Ojáncano aquest.
La producció del llibre va coincidir amb una etapa de l'Isaac delicada. Li van diagnosticar tard una diabetes amb totes les conseqüències que implicava. Mm-hmm. Aquesta sensació la va traslladar al còmic amb la voluntat de crear personatges reals seguint el bel consell d'un editor.
Cuando yo era chaval y llevaba mis proyectos a editoriales, bueno, yo era un chaval y muy jovencito, quería públicame. Y me decían, sí, no, mejora esto. Y tuve un editor una vez que me dijo, ¿de qué va este cómic? Y le dije, de superhéroes, son tíos que vuelan. Y dice, ¿y a qué se dedica este hombre? Este hombre se llama Matthew McConaughey y es un periodista y al mismo tiempo asesino de noche. Ah, y me dice, ¿tú conoces a alguien así? Digo, no. Y esta chica es modelo internacional, pero luego se pone su traje de Firestarter y tira fuego a los malvados. Y dice, ¿tú conoces alguna modelo internacional? No. Y me dijo lo siguiente, me dijo, la única forma de ser universal es hablar de lo que tienes al lado.
Té raó, y es un bon consell.
Doncs mira, parlant més del Don, està situat a Alcorcón i sense dubte l'Eulogio li va marcar moltíssim aquesta ciutat.
I Alcorcón és la puerta al infierno. Nunca en vuestra vida piséis Alcorcón. El día que me fui de Alcorcón, hice así, salía purpurina por mis ojos. No piséis nunca Alcorcón. El peor lugar, ¿qué digo del mundo? Del multiverso. Por muchas realidades alternativas que haya, no habrá un planeta negruzco hecho de pedos que sea peor que Alcorcón Central. En ese lugar ubiqué esa historia que, como podéis imaginar, es una historia optimista y llena de buen rollo.
Jo crec que és una bona manera d'acabar aquesta secció, no?
Sí.
No aneu al Corcón.
Les sèries del Fantàstic.
Sergi Castanyer, què tal?
Què tal, com anem?
Avui ens has portat, ens portes una sèrie que els que l'hem vist ens ha agradat molt, però que està bastant desapercebuda a Netflix.
Sí, de fet, és que se l'han carregat, o sigui, la notícia, era una de les notícies que portava, que
com
és una sèrie.
Com que se l'han carregat?
Sí, perquè en teoria ells confiaven en que hi hagués una segona temporada.
Ah!
I ja saps que Netflix ara mateix està en caiguda lliure, tema de subscriptors i de tot, i quan fa aquestes operacions dic, és que no m'estranya, perquè si no continuen les sèries que estan
clar,
bé
clar.
I continuen les coses com Elite i coses així que dius, no sé jo quin tipus de tal, doncs mira.
Estem parlant d'Arxivo 81,
sí.
Que és una barreja molt interessant de moltes coses, i és com una cosa una mica pulp, no?, fins i tot. De...
Sí, o sigui, és que també, o sigui, està produïda pel James Wan, que és el creador de, bueno, de la saga Saw, de la saga Expediente Warren.
No ho
sabia. O sigui, clar, és un tio que...
Per tant, qualitat.
Clar, qualitat.
Qualitat de terror.
Exactament.
Jo és immersió.
Que, jo és que vaig veure-la només per això, perquè deia, mira, produïda per James Wan, doncs tal. I després he vist que això, que està també produïda per la Rebecca Sommerstein, que és la showrunner de The Boys. O sigui que sona ahí una aliança que dius, ostres.
Oi, ostres.
Està força bé, saps? O sigui que qualitat hi ha, i a més, o sigui que els noms, déu-n'hi-do. I a més està basada... És l'adaptació, compte, d'un podcast que del mateix que és tipus fun footage i és això, o sigui, és això que ja s'està perdent a la nostra ràdio, que és la ficció radiofònica. Que,
ai, sí, que bonic.
Que a mi m'agrada molt, però sembla que la gent no vulgui escoltar-ho, doncs ja...
És una meravella.
Sí, clar, llavors, clar, és un podcast de 3 temporades que està fet en anglès, això sí, si us agrada tindreu que dominar l'idioma. I això, doncs, és... La sèrie va d'això del Dan, que és el protagonista, que ha de recuperar unes cintes de vídeo, restaurar-les, i a partir d'aquí, doncs, es resolveix...
Sí que l'he vista.
Sí?
Sí l'he vista. Sí. Ara he caigut
no
les cintes de vídeo. Sí. Ostres. L'he vista.
T'ha agradat, Iker, o no
t'ha agradat? Sí, m'ha agradat.
A mi és que jo quan la veia la tinc que portar al Quimèric, però sí o sí.
Sí que és veritat, ho vaig pensar jo també.
He tingut dos debats sobre aquesta sèrie, sobre la seva evolució, perquè comença d'una manera, després sembla que va cap a un sentit i després es torna com una cosa molt boja, no? Vull dir, com que sembla que sigui una cosa més realista entre cometes, després hi ha el toc sobrenatural, hi ha satanisme... I hi ha alguna cosa potser encara
tocant
més enllà,
tot,
no, d'això?
Clar, és que és una sèrie que té moltes interpretacions, sobretot al final, perquè és un final molt obert, però de totes maneres és una sèrie que té una tensió com molt latent, perquè hi ha molta gent que s'ha queixat perquè esperaven el jumpscare, no? Allò del susto fàcil, que li diuen.
Jo diria que no n'hi ha cap.
I és que crec que no hi ha,
no
perquè és la clàssica sèrie de... Ella et va mantenint en tensió... Però és una tensió que com molt fluixa i va increixent, no? És allò de que a mesura que van passant els capítols vas notant allà que dius, ostres, una pressió...
I un mal rotllo, no? Com una,
sí, aquest mal rotllo m'agrada.
Un ronron de fons que dius, això...
Sí,
exactament. No estic còmode, no?
Doncs això, o sigui, va això de Dan Turner, que és un restaurador que és contactat per una empresa estranya, plena d'enigmes i ple de regles, perquè això és molt important, que el deixen a una casa on està incomunicat, tot i que té línia de telèfon fixa, i ell doncs, va rebent instruccions a mesura que ell va restaurant aquestes cintes, i són cintes de la Melody Prendes, que va desaparèixer fa uns anys en l'edifici Bissell, i a partir d'aquí doncs és resoldre un misteri perquè el Diesel no existeix, perquè està cremat, justament el mateix any que es va cremar la casa del protagonista amb els seus parents dins. O sigui, que és allò de que ella...
casualitats.
Clar, casualitats, però ella està molt interessat perquè va veient
aquesta
connexions...
Aquesta coincidència diu, a veure, aquí potser... No?
I clar, té connexions perquè el pare del protagonista era psicòleg i es veu que la Melody Pendres era pacient seva. I a partir d'allà, clar, dius, ostres, és un tema que està molt connectat amb la seva vida i que, clar, evidentment, aquesta tensió doncs, també a l'espectador li afecta. Dius, no, tinc que saber què passa amb aquest edifici, amb aquestes cintes, amb aquesta història, i la veritat és que és una sèrie impactant en aquest sentit de que t'enganxa.
Sí, perquè a més hi ha com diferents línies de trama, no? I diferents moments temporals, perquè clar, tenim el protagonista que està restaurant les cintes, però en paral·lel coneixem la vida de la protagonista de les cintes, no?
Sí, perquè jo crec que gairebé és més protagonista la Melody Pendres que el Dan, perquè el Dan és gairebé un espectador com tu o jo, que estem veient i que dius, no, doncs mira, doncs...
I que li estan afectant d'alguna manera aquelles cintes. Li afecten a nivell personal, per això que deies, no? Per la seva història familiar, per el seu vincle que ell crea amb aquest edifici sense saber-ho, no?
No, i jo imagino que també quan estàs allà restaurant tantes hores, tantes cintes, hi ha com que les protagonistes d'aquestes cintes, doncs hi ha com que tens una espècie de feeling, doncs, almenys de connexió de a nivell emocional, de dir, no, doncs t'entenc, entenc també totes les coses que li estan passant i totes les coses estranyes que passen, perquè també en aquest edifici hi ha una espècie com de secta que està allà i que... és una secta molt malrullera, eh?
Sí, és perquè una cosa rarota.
Quan comencen a veure els primers episodis, dius, buah, quin mal rotllo, quin mal rotllo.
Amb aquella melodia que entonen, eh? Tota l'estona.
Sí, també és molt esotèrica perquè és una secta que està connectada amb una espècie com de cometa que ha de passar a la Terra, que només passa que són 70 anys i a partir d'aquí es va tirant la trama, i la veritat és que és una trama...
Veieu com hi ha moltes coses.
Sí.
A més, és una trama com que sembla...
Moltes capes, no?
Com molt realista, i llavors és allò que potser entre capítol i capítol dius, vaig a veure el cometa aquest, el nom... Ha passat alguna vegada, i evidentment és ficció, però sempre tirant de coses que coneixem.
I clar, és una sèrie, però ben bé podria ser una pel·lícula de terror, tranquil·lament.
Sí, és que realment...
I els tempos, no?, de cada capítol, les temàtiques, no?
Clar, a més, cada capítol és una cosa diferent. També hi ha com homenatges a sèries antigues, una miqueta... Hi ha una que no és allò de la dimensió desconocida, però gairebé és una cosina germana. és allò d'estèticament, dius, ostres, això, també parlen d'aquesta sèrie, que també té una connexió i tal. Realment jo la trobo molt impactant, sobretot el tema de com tracten aquest misteri, que això, que podien ser la típica sèrie de posar aquí quatre sustos, allà pujades de volum i ja està. No, és una sèrie que s'ho pren amb molta calma per descriure'ns acció, i jo, la veritat, estic molt empipat perquè no entenc aquesta decisió que ha fet, perquè a més a les primeres setmanes estava al top 1. Però després, no sé per què, si per tema d'algoritmes o del que sigui, no ha acabat de demostrar-se.
Jo crec que al final no ha acabat d'agradar a molta gent.
Sí.
Crec jo. De fet, amb gent que ha parlat...
Meló.
No vull dir... No vull revelar més del compte, però jo
spoilers,
els debats que he tingut han sigut sobre el final.
Sobre el final.
Sí. A mi sí que m'agrada el final.
És que a mi també.
Em deixa mal rotllo, perquè és inevitable, no?, aquestes coses, i això sí que ho puc avançar, no acaben mai bé.
És terror.
Però crec que dins del que cap pot acabar aquí la sèrie.
Sí. Jo
sí que m'agradaria que seguís i poder saber una mica més i tal, i que es resolgués alguna cosa, però tampoc passa res si acaba aquí.
Clar, és que tampoc... Sí, o sigui, jo vaig trobar un final que sí, que deixa moltes coses obertes per dir, doncs, poden tirar d'aquí a la segona temporada, però és allò que dius, si acaba aquí, tu ho podia acabar, o sigui, pot acabar. Però clar, sí que és veritat que deixen molts misteris que dius, ostres, m'hagués agradat que a la segona temporada aprofundessin en el tema de la secta o en el tema de... d'altres temes que no puc dir, perquè
el
si no són spoilers...
El tema del final.
Clar. Clar, perquè a més al final et deixa amb un gir que jo almenys no m'ho esperava, però que em va deixar molt dintre. O sigui que, no, doncs vull continuar. O sigui...
A mi una cosa que em va agradar des del principi de la sèrie, que és la relació entre la protagonista de les cintes i la nena, la nena adolescent de, del bloc de pisos, perquè et va portant aquella evolució, no, de, al principi d'ai, em fa companeta, i després, ui, aquesta nena, no sé què, i després, no? I va canviant aquesta relació de protagonista amb la nena, i és a mesura que també anem descobrint coses de la trama, i al final aquesta figura de la nena és molt important.
Clar, o sigui, jo només diré de la primera del capítol, i així no entrarem en spoiler, perquè dius, bueno, el primer capítol, doncs si te l'expliquem, cap problema. Però clar, és una nena que és com molt tímida, però que és la típica nena que està només amb adults, i té una mare molt sobreprotectora i molt catòlica, molt allò tal. I a partir d'aquí, doncs, veu que la noia, que és, que és una miqueta més atea i que ha patit també coses a la seva infància, dius, nena, igual no tindries que anar amb aquestes companyies, tindries que anar amb aquestes altres que són una miqueta més modernilles. I es veu que...
I
a partir, d'aquí, doncs, veurem que igual la idea no...
clar, per lo que sigui, la solució no la té el cura. O sí.
Que també sembren molt el dubte, no? El mossèn com a... És figura bona o dolenta, no? I juguen una mica amb això perquè, com que en el moment actual tots tenim les visions que tenim dels mossens, que en el millor dels casos és neutre, no? Vull dir, en el millor dels casos. Llavors, clar, tu quan veus la figura d'un mossèn ja dius...
Sospetxa.
Clar, no és l'època de l'exorcista, diguéssim, que el mossèn era com el bo, no? I el que et vindrà a salvar, no? Aquí penses... Quin mossèn serà aquest?
A més, és com et descriveixen el mossèn, perquè és un tio molt xungo. I dius, buah, és que aquest haurà fet alguna cosa amb la nena, segur. Perquè, a més, la nena és com molt retraiguda. I dius, buah, igual és retraiguda.
Clar, tu et muntes el peliculón, no?
Sí. Però igual, el que em mola de la sèrie és això, que a mesura que avancen els capítols, aquesta pel·lícula que tu t'havies muntat, te la van canviant.
Exacte.
I llavors és com, no, doncs vull saber per què me l'han canviat, i va tenir més o menys sentit.
Clar, l'únic que crec que és difícil per la gent que no està acostumada a veure sèries de terror,
clar,
és que, clar, si fas tants girs, arriba un moment que no saps ni quina sèrie estàs veient.
Sí.
Vull dir que no té res a veure el primer capítol amb l'últim.
Res a veure.
Ah, jo vaig a veure un algo retro d'un tio que va veure una cinta, la bruja de Blair, Però... I al final dius, ¿esto qué es? No?
Sí, que ja està passant, exacte.
Clar, dius, aquí m'has anat ficant aquí coses que no m'esperava, no? I potser a la gent ens agrada, a alguna gent els agrada, no? Una mica de previsibilitat.
A més, mola com jugar amb el tema de les cintes, amb la qualitat de segons quin suport, perquè hi ha suports que es veuen molt bé, però hi ha altres que es veuen que dius, buah, és que no es veu una merda, però estàs allà intrigat perquè dius, és la part important està
el
a la pitjor cita. El recurs
de la cinta de joguina, no?
Exactament, sí, que jo no sabia ni que existia.
Jo tampoc. Això encara és més retro, eh?
Sí, exacte, sorpreses, eh?
Ara no passaria. Amb el mòbil...
Ara amb el mòbil és allò, targetes...
El mateix mòbil per nens que per adults, imagina't.
Clar, que em va sorprendre molt perquè és una... A més, dona una altra informació, perquè és una càmera de Fisher-Price que gravava en cintes de casset, que dius, guai, que com es té que veure això? I després veus que sí, que es veu malament, però tampoc es veu tan malament.
Tots a comprar la càmera de Fisher-Price dels anys 90. Home, mira... Tots hem après alguna cosa aquí,
sí,
no?
Sí, tant.
És que és una sèrie d'això, que aprens coses retro i que està... Jo, de veritat, o sigui, tot i que estigui cancel·lada, és una d'aquestes sèries que són, a més, 8 capítols, una hora, o sigui que te la pots veure perfectament i que...
Almenys aquí hem anat amb la veritat per davant. Està cancel·lada, eh? O sigui...
Està cancel·lada, sí.
Sí, perquè és una miqueta...
No m'ho dieu.
Sí, perquè és una miqueta el que va passar amb Marianne, que és una sèrie que era molt bona
i molt bona.
La van carregar.
O sigui, això em va fer molta ràbia, també.
També és veritat que la podien tallar on l'han tallat, però que estaria molt bé que continuessin.
Sí, perquè
al final tu et muntes les teves pel·lícules amb els finals de les sèries.
Exactament, sí.
I amb aquests dos finals, no? Amb la de Marianne, doncs mira, va... Que passi el que tingui que passar.
Exacte.
I... Moltes pel·lis de terror al final acaben així.
Clar, un final obert, un final que et digui pinzellades.
I si no, que vingui algú que pagui una pel·lícula per fer el final.
Mira,
i...
algun mecenes a la sala?
Vinga, va, mecenes, aposteu. Contacteu amb Netflix i va, ja que no te l'atreveixes tu, ho faig jo.
M'agradaria saber quanta gent ha vist aquesta sèrie.
És que igual som aquí els
igual
tres últims fills.
Igual som els tres pringats
aquí. Sí, perquè jo crec que la vaig veure al començar la setmana que va ser publicada.
No, som nosaltres tres i la noia amb qui em vaig discutir sobre el final, i ja.
Va dir, Karen, no pot ser.
No, és que va ser qui me la va recomanar, però ella no l'havia acabat. acabat. I llavors, quan va acabar, i jo estava a mitges, va dir, oh, no m'agrada gens el final, oh. I va ser com, no
em
condicionis,
eso.
No em condicionis.
Sí. Que fort, ostres.
Doncs
recomanable des d'aquí, des del Quimeri, que sempre recomanem les millors sèries, o sigui, i aquesta és una d'elles.
Aquesta
I ens ho diuen
bé.
Els oients, també.
Sí, sí, sí.
Vull dir que... doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer, per acostar-nos a aquesta recomanació.
A vosaltres.
Aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies parlant del còmic Barcelona, que és aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, adéu-siau.